A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Potser no regala sandvitxeres per fer biquinis ni vaixelles, però la banca ètica, almenys, no marxa, ni inverteix en armament, ni especula amb aliments, ni necessita rescats milionaris, és transparent, democràtica, al servei de l'economia solidària i fins i tot més solvent que la banca convencional que s'emporta la seu social fora de Catalunya. Avui, als Solidaris, parlem de la importància de decidir on posem els nostres diners, dels consumidors emprenyats que estan canviant de banc, però també d'operadora telefònica, de serveis d'energia, d'asseguradora, i que confien en l'alternativa eficient de l'economia social, respectuosa amb el medi ambient i els treballadors, sostenible, que posa la rendibilitat social per davant de la financera i que ja acumula anys d'experiència i èxits a Catalunya.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camanos.
Solidarius. Mutadomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No només amb cassolades, espelmes, tractors, empaparem i els carrers seran sempre nostres, es pot canviar el món. També i sobretot la forma com gastem, com consumim, com produïm i distribuïm, com estalviem i invertim, pot transformar el país. No és que una altra economia sigui possible, és que ja està en marxa. Els estralls de la crisi, la destrucció massiva de llocs de treball, desnonaments, estalvis que s'evaporen, desigualtats, han fet créixer l'interès per l'economia social, i aquests dies de fuga de grans empreses i amenaces i pressions contra la independència, tancament de webs, molts catalans es plantegen, posem per cas, doncs moure els estalvis a la banca ètica o apostar per la sobirania energètica. Precisament hem vist a la Fabra i Coats de Sant Andreu a Barcelona la 6a Fira d'Economia Solidària, un aparador de tots els productes i serveis gestionats de forma participativa i democràtica i social i ecològicament responsables, des de l'alimentació i l'habitatge fins l'oci o les finances.
Vinc d'un món on la vida és el centre. Un món on podem riure amb la complicitat de qui seu al costat, treballant en un projecte comú. On compartim els èxits i els fracassos, les alegries i les tristeses. Aquest és un món d'assemblees, debats i decisions conjuntes on no hi ha més normes que les que vulguem complir. Vinc d'un món que té un llarg camí recorregut, molta feina feta i molta gent de qui aprendre. És un món arrelat al territori que s'implica per transformar el seu entorn. Que s'autoorganitza, que respira, que batega i que encara necessita més batecs, més braços, més carícies. En aquest món, que també pot ser el teu, tothom hi té cabuda. Tothom hi té el seu lloc. Vinc d'un món on fem tot allò que deien que no podíem fer.
Precisament en el sector financer, tot i que sembli impossible, és on l'economia social està obtenint resultats més tangibles. Mentre les caixes d'estalvi catalanes i la seva funció social han desaparegut, com els 40.000 milions d'euros de diners públics dels rescats, dues cooperatives, per exemple, Fiare Banca Ètica i la Correderia d'Assegurances Ètiques Arts, són dos casos d'èxit amb una eficiència econòmica i, ja no diguem, social, molt superior a la banca convencional, com l'alternativa a l'oligopoli elèctric Som Energia o la telefònica independent lliure Som Connexió. Avui a Catalunya Ràdio les hem convidat a totes quatre perquè les seves experiències puguin servir d'inspiració. Ens acompanyen la Maria Antònia Bartolí, presidenta de Finançament Ètic i Solidari i referent de les persones sòcies de Fiare Banca Ètica a la Mediterrani, l'Alfonso Volado, soci de la cooperativa Ars, d'assegurances ètiques, Judit Casas, des de Girona, sòcia i membre de l'equip tècnic de Som Energia, i Òscar Randó, soci de Som Connexió. Gràcies a tots quatre per ser avui als Solidaris. Primera pregunta, esteu rebent, suposo, un allau, un boom de nous clients aquests dies?
Sí, estem rebent propostes i bàsicament se'ns demana què es pot fer, què es pot fer amb els diners que treuen de Banc Sabadell o Caixa. Sí, sí, com acostuma a passar amb situacions d'aquest tipus, Vull dir, no és que sigui una cosa fora de... Recordo que el 9N també va passar el mateix, vull dir que sí que s'està... Allà o no, consultes i demandes i què es pot fer, És això.
La gent també vol assegurances ètiques, també s'ho planteja aquests dies més que d'altres?
Sí, 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 és innegable que hi ha una tendència que ja ve d'antic cap a la consolidació d'uns models de consum a partir d'uns criteris que van més enllà del purament econòmic i que possiblement els últims mesos estem experimentant un cert increment d'aquestes sol·licituds no expressament vinculades amb el malestar de la gent que s'hi acosta, però podem suposar que des d'una sensibilitat compartida de buscar alternatives de consum orientades cap a la responsabilitat, orientades cap a la consolidació de l'economia en el territori, orientades a experimentar, a acostar-se una mica més a això de la finança ètica, que, bueno, que va consolidant-se ja com a imaginari, dintre de l'imaginari col·lectiu. No?
Judit, Òscar, Som Energia, Som Connexió.
Sí, nosaltres bueno, sempre el mercat elèctric recull, sempre que hi ha alguna notícia, no? Per exemple, puja la llum, o hi ha una llei que va en contra del desenvolupament de les energies renovables, no? La indignació que recull el sistema elèctric es veu palesa i moltes vegades, i aquesta no és l'única, hem sofert, no? Augments importants de socis i sòcies i contractes, justament per això, no? Perquè recull, ja paguem una de les energies més cares d'Europa i bueno, és un tema bastant sensible. Llavors les persones veiem, no, que les persones busquen alternatives a un model imposat i Som Energia és una bona en tant quant que permet participar a la gent de les decisions i sobretot dona una alternativa a un model caduc, no? Un model que és fòssil, doncs dona l'alternativa d'energies renovables, no? De treballar per aquest model d'energia renovable que proposa la cooperativa.
I els clients de les telefòniques també estan emprenyats aquests dies?
Suposo que alguns. No.
En general ho estan?
En general, jo crec que sempre han d'actuar amb prudència, dir, perquè al final la Generalitat sempre la marca els fets passats. De dir, jo crec que estem en un moment històric en el qual queden moltes coses encara que s'han d'acabar de configurar. De dir, suposem que n'hi han emprenyats, suposem que n'hi han emprenyats a nivell estomacal, suposem que n'hi han emprenyats a nivell cerebral, que són els que ja fa molt de temps estan apropant els nostres projectes, no? I suposem que n'hi ha gent que està molt contenta amb el que està passant, no? De dir, llavors, de dir, jo aquí sempre dic, bueno, la història ens ensenya sempre actuar amb prudència perquè aquesta perspectiva de temps és el que ens indica si les coses estan canviant o no estan canviant. Deia la Judit, Som Energia és un gran exemple en un creixement molt potent, no? A nivell de tot l'Estat, però jo sempre dic dic Som Energia perquè són els projectes allò com més potents que tenim, com més referencials, no? I jo sempre dic el mateix, és a dir, és que amb la que està caient són pocs. Encara són pocs, de dir, encara són pocs, som 50-60 mil, de dir, realment no tindrem una transformació important, al no ser que siguem capaços de pujar a molta més gent des de la consciència aquest element. Llavors, hem de ser capaços d'obrir aquestes portes, no?, de l'economia solidària, d'aquestes noves propostes econòmiques, no només a les persones que estan emprenyades, sinó a les persones, sobretot, que des de la consciència volen transformar la relació amb el món en el que vivim des de la consciència i des de l'economia.
Maria Antònia.
Sí, una mica el que comentàveu vosaltres, més que allau, sí que hi ha canvis de conscienciació per part de la ciutadania i cada vegada més, i no solament aquests dies, cada vegada més hi ha gent interessada en fer les coses i en utilitzar els diners d'una altra manera i segons coherents segons els seus principis i valors. I això, una mostra d'això és, per exemple, el baròmetre que ha fet Finançament Ètic Solidari dintre de l'Observatori Pública cada any, on hi ha sempre, des de ja fa uns quants anys, i el 2016 no és una excepció, hi ha augment d'estalvi, augment de finançament i, curiosament, la morositat sempre és força inferior a la morositat de les entitats bancàries convencionals. Llavors, això és no sé si és un boom, però és un canvi progressiu que anem rebent i anem veient.
En quin tipus de projectes invertiu les entitats que representes concretament? És a dir, estem parlant de, per exemple, agricultura ecològica, rehabilitació i construcció bioclimàtica, eficiència energètica, reciclatge, també el camp cultural, suposo, des d'escoles fins a pel·lícules, obres de teatre, el sector social, atenció a la tercera edat, a la infància...
Sí, sí, sí. Exactament, són tots aquests projectes. I a més, com que Finances Ètiques té un dels principis, en té diversos, si vols en parlem després, que és la transparència, doncs tots aquests projectes finançats surten a les pàgines web, se sap qui són, quines entitats i quines empreses ho han demanat, quines característiques tenen, quants diners... I a més, hi ha una cosa que és comú a totes les entitats de finances ètiques, que és l'avaluació ètico-social. És a dir, un projecte mai és finançat si no passa i no aprova, així entre cometes, l'avaluació ètico-social, que la fan comissions que no són professionals del banc. Vull dir, hi ha una viabilitat econòmica, evidentment, perquè és que si no hi hagués viabilitat econòmica no existiríem.
I si tenim menys morositat, demostra que feu la feina ben feta.
Exactament. I a més, si tenim morositat, és perquè s'inverteix, no s'especula, s'inverteix en l'economia real.
Posem un exemple de com les finances ètiques poden utilitzar els estalvis com a palanca per al canvi social, i no només aquí, també, per exemple, a l'altra riba de l'Atlàntic. Fem un cafè, si voleu, fem-lo per això de comerç just i orgànic. Viatgem a l'Equador.
El grupo Promesa te canta a ti, señor.
Aprender a leer y escribir. La campaña Monseñor Leonidas Proaño, todos ABC.
Ecuamusic.net.
Solo con tu amor.
Radio Pública.
Buenos días, Ecuador.
Radio Pública.
Vinicio Martínez, bona tarda.
Buenas tardes, Ariel.
El Vinicio és el president de FAPECAFES, que millora les condicions de treball de 1.200 petits agricultors al sud de l'Equador, que cultiven cafè orgànic i que rep finançament de la banca ètica, en concret d'Oico Crèdit. L'agricultura sostenible és una de les formes més eficaces de reduir la pobresa rural i enfortir la seguretat alimentària a nivell de petits productors. Parla'm del teu projecte, Vinicio.
Miren, nosotros los pequeños productores, más que creer en este modelo, lo vivimos. Nuestro proyecto pasa por la producción de café, un café especial, pero especial por la calidad de café que producimos, con varietales que nos permiten tener una calidad en taza de muy bueno, a eso en condiciones amigables con la naturaleza. Lo nuestro no son monocultivos, son más bien fincas integrales donde sembramos otros productos que son de la zona, desde frutas tropicales, plátano, yuca, y consideramos como pequeños productores que estos modelos son los que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida no solamente del pequeño productor, sino de su entorno familiar, porque le hemos apuntado a un proyecto netamente familiar, donde participa papá, mamá y los hijos.
Com contribueix la banca ètica, en concret als estalviadors d'Oico Crèdit, als productors de cafè orgànic al sud de Colòmbia?
Nos ha ayudado mucho a tener un capital de liquidez. Lamentablemente en nuestro país, aquí en el Ecuador, a las organizaciones como pequeños productores, a las organizaciones asociativas, no somos sujetos de crédito, porque inicialmente piensan de que tienen un altísimo riesgo y que posiblemente no les paguen. Pero en ese tiempo nosotros hemos demostrado de que los pequeños productores finalmente son los más cumplidos con el tema de la banca. Entonces, la banca ética social como Oico Crédito ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de nuestras actividades, ya que con ellos tenemos una línea de crédito que nos permiten tener liquidez para que cuando el productor ya tiene su cosecha pueda ir a dejarlo a su organización de base y pueda tener dinero disponible para que le puedan pagar, cosa que antes no ocurría. Nos tocaba ver otras alternativas que el costo del crédito también hacía que se vaya muy alto.
Gracias, Vinicio Martínez, y buena feina, buen trabajo.
No, gracias, y siempre estamos a las órdenes.
Solidaris, Radio Sense Fronteras.
continuem, funcioneu sobretot pel boca a orella, perquè heu renunciat a la, publicitat en mitjans de comunicació de masses. Com és possible, doncs, això, aquesta allau de clients que comenteu, de futurs socis interessats, és boca a orella tot?
En el món de l'economia social i solidària, l'estratègia es passa d'entrada per posar en valor allò que som, allò que fem i com ho fem. I és, per tant, és un tipus de comunicació que incorpora elements de complexitat. No ens podem quedar en la bondat dels nostres productes, la meravellosa relació qualitat-preu i, en el millor dels casos, una aportació en termes solidaris de les molles que queden després de distribuir els nostres dividends, no? En el nostre cas, a través dels nostres canals, siguin dintre dels espais de trobada i de visibilització de l'economia social i solidària, sigui a través del món de les xarxes socials i de la presència online i l'activisme, i després molt des de la pedagogia, és a dir, estar presents en els espais on es troba gent, explicar els nostres projectes, explicar els fonaments d'aquests projectes, en el sentit de que no és que venem productes i serveis a l'economia social, és que som economia social i solidària. Per tant, des d'aquesta percepció, des d'aquesta vivència íntima de formar part d'un sector d'activitat que busca la transformació, el que fem és construir dinàmiques que configuren un mercat social, un mercat deslligat de les lògiques del capital, orientat a les necessitats de les persones, de les comunitats, al desenvolupament i a la cohesió social, des de la lògica de la solidaritat, de la participació, de la democràcia econòmica. I això és el que té de transformador el nostre missatge i, i és el que d'alguna manera articula la nostra dimensió comunicativa.
Som Energia, per exemple. Judit, no sí. Teniu pas comercials agressius que enredin els avis. Sou una cooperativa d'energia 100% verda, renovable. Porteu llum a 50.000 llars de tot l'estat espanyol. 21 milions d'euros gestioneu. Però, de fet, la vostra ambició és directament canviar el model energètic. El que sí que heu canviat, de fet, és de seu, no? Perquè us queda petita i ja van 4 vegades que heu de canviar de local.
Exacte, de local dintre de la mateixa ciutat de Girona. Jo, per mi, el gran èxit de Som Energia com a cooperativa i com a projecte és la gent, no? Darrere d'això hi ha més de 37.000 persones sòcies que han apostat per la cooperativa i que, el que deies, no? El boca a boca i sobretot una gran xarxa de voluntaris i voluntàries que s'organitzen arreu del territori en grups locals i que assisteixen a fires, fan reunions i es plantegen com poden desenvolupar la cooperativa en l'àmbit local. No hi ha una estratègia centralista, sinó que la cooperativa és de totes les persones que s'hi vulguin implicar, no? Posant-hi hores, posant-hi neurones, posant-hi mirada. Per tant, hi ha tantes mirades com persones, no? I per mi el gran èxit de la cooperativa és aquest. I després hi ha un equip tècnic que fa la feina, no? Que fa el que li encomana el Consell Rector. I aquesta és una mica el que pensem que és, no? O que també hauria de ser l'economia social i solidària, és participativa i sobretot transparència, no?
Sí, estem parlant dels socis, no només busquen energia verda, sinó que també estan farts de les factures poc transparents de les grans elèctriques, dels comercials, com dèiem, del trilerisme amb la potència, dels accionistes. Suposo que no teniu en nòmina a expresidents ni exprimers ministres.
No, què va.
Som Connexió tampoc.
No, ni entràs pel palco del Bernabéu ni del Barça, no. No fem allà fer els business. No tenim. Bueno, jo repetir una miqueta el que diuen les meves companyes, no? De dir, jo crec que és una qüestió de treball, com de una bona planificació, de constància, de molta consciència d'estar construir una relació nova en el món que el transformarà i que no podem fallar. Jo crec que això és molt conscient. A vegades ens diuen, i per què no aneu més ràpid? I per què no feu més coses? I per què tal? Perquè no podem fallar. Perquè hi ha un senyor que fa una burrada amb una estació d'extracció petroliera a les costes de Tarragona i després li perdonen tot i acabem pagant tot i a nosaltres ningú ens perdona res. Llavors aquesta consciència de que estem canviant el món des de la base, des de l'economia, que és un element determinant, és molt present. Llavors ens obliga a fer una planificació molt potent sobretot perquè no podem fallar, perquè no podem fallar la gent, perquè estem treballant amb diners prestats a molta gent que estan cobrant 700, 800 euros, que són mileuristes, i que aporten 100 euros a les nostres cooperatives perquè les podem construir. Llavors, aquesta consciència de no podem fallar la gent és molt potent per fer una planificació que no passa ni per les teles, ni pels canals habituals, etc etc, però que sí que passa específicament per les persones. Estem empoderant a persones perquè siguin conscients de que podem transformar aquesta relació injusta, insostenible, intolerable pel món a través d'un fet determinant, que és l'economia. I després jo també crec que hi ha un punt molt important, que és el moment global que estem vivint, no? Davant d'aquesta insostenibilitat i davant dels molts dels reptes que tenim pel davant, a mi em ve al cap allò del mur de Berlín, no? De dir, va haver molta gent que va intentar saltar el mur de Berlín, va haver molta gent que va intentar trencar aquella barbaritat. Només va haver un moment històric en el qual es va poder fer, ni els soldats van disparar, la gent va poder passar i es va poder trencar un mur. Jo crec que estem amb aquesta connexió, no? A nivell global, a nivell important, en el qual això està a punt de succeir. Està a punt de succeir que la gent entengui que podem fer el que vulguem, però que ens hem de mullar una miqueta i que hem de confiar en projectes com els que estan en aquesta taula, que són els que poden vehicular a través de l'esforç col·lectiu que aquestes coses puguin passar. Jo crec que aquest element també és molt, molt important, molt poderós, o almenys jo vull tenir-ho molt present.
Concretament, Som Connexió, què oferiu que la resta d'operadors o la resta de... no poden? És a dir, no rebenteu preus, no regaleu mòbils, feu pagar l'alta. El que esteu oferint, que és una massa crítica d'usuaris que són els amos del seu propi operador, és a dir, un operador propi, però alhora no és tan fàcil, perquè crear una xarxa pròpia, per exemple, per a mòbils, no deu ser viable econòmicament, ni tampoc des d'un punt de vista ecològic, no? No es tracta tampoc d'omplir de repetidors.
No només és que no sigui viable, sinó que és totalment sostenible. Quan els hi comentem als nostres col·legues europeus que a l'estat espanyol tenim tres xarxes de telecomunicacions de mòbils, no?, per les diferents companyies que operen, diuen, això és una barbaritat, i que tenim tres xarxes diferents per la fibra òptica, flipa'm de dir, perquè és una qüestió insostenible, és una qüestió econòmicament que no s'entén. Ningú que sigui un bon gestor d'empresa i que estigui interessant realment a que les empreses funcionin i no anar a veure com podem especular i com podem anar a fer business ocults als palcos dels grans estadis de futbol, ningú entén què és el que passa a l'estat espanyol a nivell de telecomunicacions. Nosaltres oferim, primer, no enganyar, és un element brutal per nosaltres. De fet, nosaltres som el resultat d'un rebot, de dir... El dret a la pataleta ha d'estar molt present, de dir, però no podem estar tota la vida queixant-nos del que fan les grans operadores, de dir, hem de construir una alternativa, i amb aquí tenim gent que pot parlar molt més, perquè Som Connexió és dels projectes que ha arribat més tard, no?, a aquesta taula d'economia solidària, però tenim Ars o tenim COP57, tenim projectes que porten 30 i 40 anys picant pedra perquè això pugui passar. Llavors el primer és no enganyar perquè podem fer les coses de forma diferent si ens organitzem per fer-les, no? I el segon és una atenció totalment orientada a donar servei a les persones que fan possible que els nostres projectes puguin tirar endavant.
Si truques a Som Connexió, no hi ha una màquina que respon, sinó que són persones.
No hi ha una màquina, hi ha una persona que t'atén des del barri de Sant Cosme, des del Prat de Llobregat, des del Sant Cosme Valley, no? De dir, altres fan valleys del Silici, nosaltres fem valleys de les persones, de la solidaritat.
La pataleta, per exemple, quan compres un pack de serveis, de televisió, mòbil, fixa, internet, però després, quan intentes prescindir d'un d'aquests serveis,
clar,
tots són problemes, la factura, clar, es dispara, o si hi ha una avaria, bona sort per reclamar aquells minuts de servei que no has tingut.
Però quan tu truques a una gran operadora des de tota la vida, ets un mal menor per a aquesta operadora. I ells ja saben que es van repartint el negoci, que marxes d'una enfadada i te'n vas a l'altra, i que al final acaben pillant, perquè al final sempre està també el paper de Telefònica pel mig. Quan un soci o una sòcia truca a Som Connexió, perquè la gent no entengui de forma molt clara, malgrat que no és així, és a dir, perquè no parlem d'aquestes jerarquies que s'estableixen normalment a les empreses, t'està trucant el teu jefe. T'està trucant la persona que amb el seu esforç, amb la seva dedicació, amb la seva voluntat de fer que els seus diners serveixin i que siguin molt més poderosos que el fet d'anar a votar avui en dia, els seus diners són molt més poderosos i tal, està facilitant que això pugui, que sigui possible, no? Llavors aquesta persona, com diuen alguns, puente de plata, perquè és la persona que està fent possible que tot això, amb el que tu estàs treballant, jo crec que això és el que oferim, realment no enganyar i sobretot empoderar-nos col·lectivament per mostrar que tot allò que des d'una perspectiva econòmica es pugui fer per transformar el món no només és possible, sinó que ja l'estem construint. Mm-hmm. I això és... Som empreses que volem canviar el món. No hi ha empreses que volen canviar el món, i les nostres són empreses que volen canviar aquesta relació amb el món.
Bona, Antònia.
Sí, jo crec que el que uneix o comú que hi ha en les entitats que estem aquí és el caràcter cooperatiu, que vol dir una participació de la base social, no uns quants socis, els que tenen més calés, no sé, la base social en la presa de decisions de l'entitat i de l'empresa. En cas de les finances ètiques, doncs és veritat que els socis, els accionistes en els bancs convencionals prenen decisions, però tanto tienes, tanto vales. És a dir, si tens no sé quants calés, pots votar i tens no sé quants vots. Aquí no, aquí és una persona, un vot. Finances ètiques, COP57, Som Energia, Som Connexió, Arts. És a dir, jo penso que el model cooperatiu aplicat en tots aquests sectors és molt important perquè garanteix la participació de la base social, que aquest és un dels principis també del finançament i del comportament ètic de finances ètiques, d'assegurances, de Som Energia, etc. Alfonso. Llavors jo vull continuar dient alguna altra cosa, però digues. Ho diré després.
No.
Sisplau.
No, perquè és que m'ha quedat el pap, això, saps? Tinc ganes de dir que, a veure, el que ha passat ara aquests dies, donant-hi voltes, sí, està molt bé, però penso que és, per una banda, és una oportunitat, perquè una vegada més la gent es pot conscienciar, pot dir, a veure, on van els meus calés, i pot dir, escolta, aquests... Però és una mostra més de el comportament de les entitats financeres convencionals. És es treuen la careta. Per què? Doncs perquè al final el que compta és la rendibilitat econòmica. Vull dir, desapareixen quan arriben moments d'aquests que podem tenir pèrdues, i no podem, sinó uns quants poden tenir pèrdues, desapareixen els principis i els valors. I això és una mostra més, és a dir, és una manera més d'entendre, perquè de fet és que el comportament de les potències i del sistema financer en el món té tant poder que incideix en el poder polític, i a més és una de les causes de les injustícies, de les desigualtats i de les guerres en el món. És a dir, no solament causa ara un problema a la comunitat Catalunya, sinó que és la causa, però ja de fa molt temps. Llavors, penso que el finançament ètic és una alternativa i una altra manera d'entendre l'economia i d'entendre el comportament de la ciutadania.
Sí, em sembla que el que diu la Maria Antònia és el nucli de l'assumpte, no? És una greu irresponsabilitat social deixar una cosa tan seriosa com l'economia en mans del capital. Uh-huh. Té alguna cosa paradoxal, perquè estem qüestionant 500 anys, diguéssim, de lògica capitalista. Però és que les propostes que estem explicant aquí, que es troben a la Fira d'Economia Solidària, que any rere any les xarxes d'Economia Solidària, com la XES a Catalunya, com els companys i germans de Reas en el conjunt de l'Estat, estem defensant, és precisament, no? És precisament canalitzar la indignació amb el sistema, sistèmica, no és només econòmica, no és un problema de proveïdor, és una qüestió de sistema, que aquesta indignació es canalitzi en un desenvolupament d'una consciència alternativa i que busqui una nova manera de consumir, de relacionar-nos amb l'economia. Una cosa que comentàvem quan al començament de tot, no? Quan plantejàvem la llau de sol·licituds. No sabem si realment per nosaltres és desitjable o és positiva una llau de sol·licituds d'un dia per l'altre, perquè no venen d'una voluntat de construir un sector d'activitat, una economia solidària, social i solidària, sinó que venen del rebote pur i dur, perquè aquests no em tracten bé, perquè no em cauen bé, o perquè des de la meva percepció emocional el meu proveïdor m'ha traït. El que no pot ser és que busquis el que t'està oferint un proveïdor de banca convencional, segurament no ho trobaràs a fiar, ni en relació a la disponibilitat de productes, ni en relació a la responsabilitat que t'exigirà com a participant d'un projecte de construcció col·lectiva.
És un canvi de xip.
És totalment. Sí, sí, el canvi no és de proveïdor, el canvi és cultural. Sí, i el que estem impulsant és un canvi, una transformació socioeconòmica que és de fons cultural.
Per tant, la primera pregunta que us deuen fer, Maria Antònia, és on són els vostres caixers, no?
Sí, exacte. Perquè ens demanen a més que siguem molt eficaços, eficients, i no, perquè són projectes que es van construint a poc a poc. FIARE Sabeu que està en dintre de Banca Popolare Ètica sí. Italiana, que és un referent de banca ètica també a Europa, que va néixer el 95, però que des del 2014 està estat espanyol. Llavors, aquí, clar, si tens una, fas una inversió de capital, pots començar a fer oficines, caixers, però no anem per aquí. És a dir, anem a poc a poc, i si hi ha diners s'inverteixen doncs, per projectes, s'inverteixen per poder coordinar a les socis i les sòcies que més actives i que difonen el projecte en els territoris. Aquí a Catalunya tenim tres grups territorials, que es diuen Barcelona, però no, Barcelona que ocupa fins a les Terres de l'Ebre, eh? Barcelona, Catalunya Transversal i Vallès. Són grups de socis que creuen en el projecte, voluntaris, i que difonen les finances ètiques i també parlen del projecte de finances ètiques i fan xarxa amb les entitats del territori. Vull dir que, clar, es planteja invertir, però en altres conceptes que no estan la comunicació, no estan fer un anunci que et costa una milionada, etc. I això vol dir paciència, vol dir estar convençut, però paciència, perquè sí que anem donant els serveis i anem, es van atenent les persones, però a poc a poc, perquè no hi ha tots els recursos.
Sí, en aquest sentit és clau, no?, el que comentàveu abans i apuntava molt bé la Maria Antònia. Estem davant de dues formes molt diferents d'entendre l'economia, no? Estem pensant de posar davant els principis i els valors per davant de l'especulació, no? I posar per davant les persones i el satisfer les necessitats que tenim com a ciutadans i ciutadanes davant de la maximització del benefici que busca una empresa capitalista. I també en el sentit d'aquest, no, aquest gran augment de persones que s'uneixen als projectes, aquí l'economia social i solidària té un repte. S'ha de fer una pedagogia important de... Sí, és perfecte, no? Heu vingut aquí cansats, no? I fartes d'una situació, però és veritat que moltes vegades fins i tot hi ha persones que ens han demanat, no? Això al despatx, que ens han demanat quasi porteu-me la revolució a casa, no? I, bueno, això està molt bé, però no som telerevolució, no? O sigui, realment... Per exemple, Som Energia va néixer de la indignació d'un grup de gent de dir, bueno, doncs, no hi ha generació, o sigui, des de l'ambient polític, no? Des dels polítics no aposten per les renovables i nosaltres volem aquest model. Ostres, com ho podem fer? Anem a fer-ho, no? Som Connexió, pel que sé, va néixer una mica igual, no? Sota el paraigües d'aquesta indignació de no em puc satisfer el servei que em donen per X motius, doncs anem a fer-ho nosaltres. I una mica aquesta és la crida de que aquestes empreses cooperatives es van crear del no-res i que s'han creat moltíssimes més, que hi ha moltíssimes a la XES, no, a la Xarxa per l'Economia Social i Solidària, hi ha moltíssimes altres cooperatives que es veuen a la FESC, i la idea és encara falta crear-ne moltes més, i les pot crear la gent, no? I aquest element d'empoderament que té com es diu, l'economia social, no?
A Som Energia talleu el llum als que no el poden pagar. Tinc entès que els socis poden fer un donatiu, no?, d'un cèntim per quilowatt per als casos de pobresa energètica, perquè ha estat un cas, sí, doncs, suposo que ha sensibilitzat molt la gent.
Sí, hi ha la llei de pobresa energètica, que ara mateix està a mitges, no?, que està com a mitges, però sí que nosaltres, abans de tallar la llum, per exemple, a persones vulnerables, arribem o intentem arribar a acords amb els ajuntaments o amb els ens de diputa o amb els ens públics, i sí que és veritat que si no són persones que estan en risc d'exclusió social, no? Intentem negociem, de fet, o intentem arribar a acords perquè es puguin pagar les factures, per exemple, no ho sé, una factura de 100 euros que una persona, doncs, està a l'atur i no la pot pagar. Escolta, què pots pagar? Pots pagar 10 euros al mes? Sí, doncs, bueno, fem-ho així, no? O sigui, sempre que hi hagi una voluntat d'abonar la factura que hi és, eh? Realment ho comentava també la Maria Antònia abans, el nombre d'impagats és molt, molt inferior al de les empreses tradicionals, no?
De fet, Maria Antònia, quan mires els impagaments i la morositat, la pregunta és com pot la banca convencional sobreviure? Bueno, sí que ho sabem, amb els rescats que hem vist, però A què es deu que aquesta morositat sigui molt més baixa en el cas de la banca ètica?
Home, perquè de fet els projectes que es presenten són projectes que són de l'economia real, no especulativa. I a més són projectes que toquen a terra. Vull dir que no és allò, ara vaig a fer en un minut no sé quantes gestions perquè tenir màxim de beneficis. És a dir, com que no hi ha la finalitat de màxim benefici com a primer objectiu, això també es reflecteix en els projectes que es financen. Vull dir que i a més en la responsabilitat dels projectes. Pensa que passen dos tipus de relació i també hi ha viabilitat econòmica. I a més, els projectes que es presenten són projectes responsables, són projectes que tenen molt clar allà on volen anar. Llavors no s'estira més el braç que la màniga i a més són projectes que responen a una conscienciació, a una sensibilització. Vull dir, no ve qualsevol entitat a demanar un finançament, perquè és que ja d'entrada ja no lliga, diríem, ja no encaixa.
Cada cop són més els particulars que confien, però a les empreses els costa més fer aquest pas cap a l'economia social i solidària?
Depèn del tipus d'empresa, també sempre dic, la gran empresa ni els esperem ni de dir una història, però és que és una història de defensem una empresa més petita, més arrelada al territori, per tant és que hi ha un xoc de valors tan important que hi ha moltes empreses petites, empreses cooperatives, territorials, que sí que aposten, no, per aquestes qüestions. Jo, si em permets, havia com apuntat de coses que s'han dit molt, molt interessants, a dir, i volia fer com dos apunts i una pregunta, no, ja que estàvem amb la ràdio. El primer punt és que m'ha encantat la idea, vinc encara del Festival Esperanza, no? I dic, la idea de tanto tienes, tanto vales, i si no, a galeres a remar, no? Com deia el Manolo García. Ostres, és que som les empreses dels que mai hem servit per aquesta concepció errònia tan negativa de l'economia. Som les empreses que donem veu, que donem resposta a aquestes persones que sempre han estat a les galeres remant, no? I jo crec que és un element molt, molt important, no? Segons sobre el que comentava l'Alfons abans, de dir, som les empreses que no ens movem per onades. Vivim en un moment històric a Catalunya d'onades de polítiques públiques envers l'economia solidària. Vivim en un moment històric en el qual hi ha una onada també de entorn a un moviment, que és el procés que tenim política a Catalunya, no? d'una crida contínua també a que s'apropin a les nostres empreses. És a dir, no som empreses que ens deixem emportar per onades, som empreses que volem surfejar les onades, governar-les i poder-les dirigir a aquella transformació que nosaltres entenem que és necessària pel món que vivim, no? I quan encara tenim dubtes sobre quin és el nostre model i quina és la nostra aposta, em venia la idea aquesta de i qui pot fer al ple mig de Barcelona un edifici de 8 plantes per fer un centre comercial en un mes? Qui pot fer una cosa d'aquest tipus en un mes? El capital que des de fa molt de temps està oprimint persones, està matxacant a les persones que no poden pagar la llum, està matxacant a les persones que no poden... Es criminalitzen a vegades també per tot això que estem fent. I aquí el que posem en front d'aquest capital econòmic que fa aquestes coses amb tanta diligència i tanta rapidesa és el capital humà, que és capaç de construir des de la base grans projectes com els que estem tirant nosaltres endavant, no? De forma col·lectiva, de forma mancomunada, de forma molt important, però com apuntava la Maria Antònia, amb paciència i consciència. Jo crec que és un element molt important. Nosaltres no tenim ni la capacitat de fer un edifici de 8 plantes al centre de Barcelona en un mes, ni ho volem fer, ni ho volem fer. Volem construir des de la base, des de la consciència, des de la paciència i des del fet de que les persones que s'apropen als nostres projectes són conscients de que estem posant una llavor de fonamental per a aquest altre món, no, que tant defensem i que tant esperem.
Moltes gràcies, Maria Antònia, Alfonso, Judit, Òscar, per compartir les vostres experiències avui al Solidari. Gràcies per venir. Fins una altra.
Gràcies a tu.
Ni teu ni meu, nostre, fem comunitat, és el lema de la 6a Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Cita ineludible amb 180 organitzacions participants i 40 xerrades i debats per reflexionar sobre la gestió pública o privada comunitària dels béns i recursos i aprofundir en el concepte d'allò comú. Els solidaris no ens ho volem perdre i hem enviat la Marta Molina. Som-hi.
Solidaris. Idees per canviar el món. Des
Des de l'any 2012, cada mes d'octubre se celebra la FESC, la Fira de l'Economia Solidària de Catalunya. Aquest any, sota el lema Ni teu ni meu, nostre, fem comunitat. La FESC ha aprofundit en les nocions de què és allò comú i en construir una economia col·lectiva enfront d'un capitalisme individualista i privatiu. El Vallejo és membre de la xarxa d'Economia Solidària i de la Comissió de Continguts de la Fira.
L'economia solidària normalment sempre intenta empapar-se de diferents corrents i alimentar així la seva veu crítica de com construir una altra realitat econòmica. Llavors, així com hi ha hagut una influència molt forta de les economies feministes en els últims anys, també des de sempre l'economia solidària entén que la gestió de tot allò que és comú, des dels béns comuns naturals, l'aigua o xarxes que necessitem com l'internet o l'electricitat, fins a tot el que siguin béns comuns digitals com el software lliure i altres eines tecnològiques, gestionar tot això ha de ser una cosa que ens ha de preocupar també com ho fem, no? Qui té la legitimitat per a treballar-ho, qui és la comunitat que hi ha al darrere, com es pot participar de la creació i de la conservació. Tractar tots els temes relacionats amb el pro comú, la comunitat que hi ha al darrere, la relació amb allò que és públic, que definim com a públic. Públic és només allò gestionat per l'administració, públic és el que és de totes i podem pensar altres maneres de gestionar-ho.
I la FESC aquest any també hi hem trobat col·lectius que treballen des del pro comú.
Vindran companys de Portugal que treballen amb la gestió de montes comunales, una companya d'Hamburg que treballa amb la remunicipalització de la xarxa elèctrica a la ciutat. Després tenim inclús xerrades del tipus el software lliure com a pro comú o com apropem l'economia solidària i el pro comú, treballem en xarxa. I aquesta és una mica la idea, com tractar tots aquests temes durant la FESC i pensar entre totes com podem incloure totes aquestes idees que s'han anat treballant també en el nostre dia a dia. A les expositores, ja des de sempre, hi ha hagut bastants projectes vinculats amb el Pro Comú, com podrien ser Gifinet, que és una xarxa autogestionada pels propis usuaris, Demons, Metromuster, que treballa amb Pro Comuns culturals.
De fet, aquesta és la nostra excusa per explicar a què ens referim quan parlem del Pro Comú. Mayo Fuster treballa a Demons, un grup de recerca acció, a l'Internet Interdisciplinary Institute de la UOC. Pertany al Bergman Center per Internet i la Societat de la Universitat de Harvard, de la que és professora associada i és també impulsora d'un fòrum sobre economia col·laborativa pro comú a Catalunya.
Que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa.
La Mayo Fuster ve del moviment per una globalització més justa dels anys 2000 i ha estat sempre vinculada a projectes de tecnopolítica, justícia social i mediambiental. Amb ella entrem en detall. Què és el procomú?
És un tercer model de producció econòmica que es diferencia respecte al binari que, en el que generalment pensem, que és la producció a través del mercat o la producció a través de l'Estat. El procomú el que fa és una barreja de tots dos, d'alguna manera, perquè es tracta d'una producció col·laborativa entre una comunitat que és propietària del recurs que es genera i que autogoverna, diguem, el procés. Llavors és un procés fortament col·lectiu i controlat per la comunitat que ho desenvolupa. I també té un caràcter públic perquè el procomú normalment són projectes i empreses socials que tenen una forta missió vinculada a l'interès general, una missió social de cobrir una sèrie de necessitats i també a facilitar l'accés com a béns públics, no?
Una producció pública que no la proveeix l'administració, sinó un grup de persones que produeixen aquests recursos a través d'una empresa, des de l'àmbit col·lectiu i amb missió social. Empreses que venen del món de la cocreació, que usen llicències lliures i comparteixen recursos. L'exemple històric el tenim al Procomú entorn als recursos naturals. Va ser Elinor Ostrom, la primera dona que va guanyar el Premi Nobel d'Economia el 2009, que va començar a parlar-ne.
Els seus estudis van mostrar en quina mesura la gestió procomuna de recursos d'aigua, com podrien ser recursos aqüífers de pesca o recursos naturals com boscos, pues aquesta vessant d'una comunitat que gestiona aquest recurs i el desenvolupa, va i resulta que és molt més eficient, no només podem parlar de que sigui més democràtic, sinó que perquè involucra una comunitat que l'autogoverna, sinó que és molt més eficient que si pensem en una gestió d'aquests recursos naturals per part del mercat amb una voluntat de profit o per part de l'administració amb una lògica més centralitzada, no?
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs.
I ara, amb internet, també hi ha hagut una explosió del que es diu procomú digital, comunitats que, de forma conjunta, desenvolupen recursos a partir de plataformes digitals com la Wikipedia o comunitats de programari lliure i que ara estan vivint una expansió molt gran. Maia Fuster dirigeix les recerques de Demons i ens explica qui són.
Són persones amb una trajectòria molt semblant que és persones fortament vinculades a processos de transformació social, cooperativistes, que en un determinat moment ens donem compte que per poder evolucionar amb els projectes en els que estem compromesos, pensem que la recerca ens pot donar més eines per facilitar i donar més recursos a aquests processos de transformació social dels que formem part, no?
El seu cos, però vegis que només és una canoa.
La recerca com a recurs que dona eines pel canvi social. Demons aposta també per reapropiar-se de les institucions de coneixement. Les universitats, per exemple, ja no són els únics espais on es produeix coneixement. Les noves tecnologies han obert espais més democràtics i col·lectius per generar-los. Des de Demons volen transformar les universitats i el seu model de coneixement des de dins, vinculant la recerca a l'acció.
Aquest és una aposta de Demons, no? Voler estar dins d'una universitat precisament per ser com una mena d'escletxa per transformar la universitat cap amb un fort compromís de recerca-acció que tenim, amb un fort compromís també de coneixement obert, som 100% open access, publiquem tot en obert, i també frenar el procés de privatització del coneixement molt fort que s'està donant, no? No només reapropiar-la, sinó també defendre-la.
Quan me mori, enyoraré enyorar-te, que arribi l'hivern a la primavera de la vida i que recordis...
També formen part de Demons Enric Sanabra, fundador de la plataforma de micromecenatge Goteo, per exemple, que ara està fent recerca de quines metodologies són més àgils per la cocreació o el perfil de Ricard Espel, molt més vinculat al moviment d'agroconsum i a la sobirania alimentària, que actualment, a través de la recerca, està donant eines al moviment de sobirania tecnològica per un consum alternatiu. Aquests són alguns dels projectes de Demons.
Un és el projecte de CODE, és un projecte europeu que coordina l'Ajuntament de Barcelona, en el que es tracta de desenvolupar una infraestructura tecnològica per assegurar la descentralització de la infraestructura de les plataformes d'economia col·laborativa, no? Pensem que models com Uber o Airbnb es sostenen sobre la base de que tecnològicament no tenim solucions per encara, no? Les anem a desenvolupar, no? Diguem, perquè asseguren que la tecnologia no té força a tindre uns determinats concentracions de poder, sinó tindre tecnologies descentralitzades que te faciliten unes modalitats d'organització més democràtiques, no? I en aquest sentit, pues, el rol de Decode és una producció d'una infraestructura descentralitzada per l'economia col·laborativa.
Tinc una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes.
I a la Fira d'Economia Social i Solidària hem conegut també Gifinet, un projecte tecnològic, social i econòmic impulsat des de la ciutadania, que té per objectiu la creació d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral, basada en el model dels comuns. Eduard Ponte administra un dels nodes de Gifinet al barri de Sants de Barcelona i és soci de l'Associació per l'Expansió de la Xarxa Oberta.
Consisteix en la creació d'un recurs comú basat en l'autogestió. Es fa proposant una reapropiació del que és públic, que és la infraestructura de telecomunicacions, que no pertany a cap operador monopolístic, sinó que pertany a tots els participants en la xarxa.
Com el foc, una alegria de color gran.
Actualment, Gifinet té 34.000 nodes actius, tant de particulars com d'empreses. Tenen una relació d'exigència tant amb el sector públic com amb el privat.
La lluita contra l'oligopoli restrictiu de les telecomunicacions ha estat sempre a l'ADN de Gifinet i així continuarà. S'ha detectat interès creixent en les administracions públiques per tal d'accedir a les possibilitats de la xarxa, com és el cas de la Garrotxa, i en l'àmbit privat la relació entre autonomia i empresarialitat és un dels reptes de futur.
Dimons i Gifinet, en dos exemples que hem descobert a la Fira d'Economia Social i Solidària.
No tenim més temps, marxem i ho fem com sempre amb cultura solidària i precisament avui que hem parlat dels bancs ens recomana una sèrie de televisió la directora de teatre, dramaturga i activista, especialment punyent amb la banca, que va dirigir l'obra de teatre Hazte Banquero, Simona Levi.
Bueno, yo la película, que no es una película, es una serie que escullejo, es Brain Dead. No es coneix molt, però és una sèrie, jo crec que fantàstica, és una sèrie d'actualitat política, però en format de ciència-ficció del present, que dibuixa molt d'humor negre, és molt d'humor negre les relacions entre els partits, com tant els partits de dreta com d'esquerra finalment s'utilitzen els altres per guanyar poder. I jo crec que està molt ben feta, dona molta inspiració, treballa l'actualitat i crec que val molt la pena en aquests moments tan foscos una inspiració amb optimisme i amb força.
Some kind of meteor came down, no one knows where it's from.
What I mean is there are those who believe that global warming is a conspiracy put forward by the Chinese. You tell me.
Same for all the senators who needs a perfect brain.
I per tancar els solidaris li han demanat a l'Alguer Miquel, el cantant de Charango, una cançó per canviar el món.
Hola, sóc l'Alguer dels Charango i a mi una de les cançons que em fa pensar que el món es pot canviar sempre és One Love de Bob Marley. Una perquè em sembla un cant a apropar-nos, un cant a la diversitat i a sentir-nos a prop, i també perquè l'he sentit a molts llocs diferents del món i sempre amb aquest mateix caràcter.
Marxem ara sí, la ràdio sense fronteres. Avui l'hem fet el Sergi Cotillas, l'Ester Garriga, la Dolors Joanola i la Marta Molina. Tornem la setmana que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Feel all right. Hear the children crying. Hear the children crying. Saying give thanks and praise to the Lord. And I will feel all right. Saying let's get together. Sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief.
One love.
What about a one arm?
One heart.
What about a
let's get together and feel alright.
As it was in the beginning,
one love.
So shall it be in the end.
One heart.
Alright.
Thanks and praise to the Lord.
And I will
feel alright. Let's get together and feel alright.
One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying
one love.
What about the one
heart? One heart.
What about the
let's get together and feel alright.
I'm pleading to mankind.
One love.
One heart.
One heart.
Oh.
Give thanks and praise to the Lord.
And I
feel